Són les dues en punt, que comenci l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
El sorteig del play-off d'ascens a segona A ja té dia, hora i lloc definitiu. Fins ara només sabíem que seria l'endemà de Sant Joan, és a dir, d'aquí a 8 dies, dijous de la setmana vinent, el dia 25 de juny. Ahir a la tarda vam conèixer també l'emplaçament a l'Espigó de Llevant de Puerto Banús, a Marbella, i també l'hora, a les 8 del vespre, un sorteig que podreu seguir en directe aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell, així com la resta del play-off d'ascens. I és que anem descomptant els dies que resten pel 18 de juliol, 31 dies concretament des d'avui, i a mesura que s'acosta la data i el possible rival, la cosa comença ja a animar-se. Avui no és per fer-vos mala sang, però en la línia de recordar els play-off arlequinats, marxarem fins al 2009, segur que noms propis com Stadium Gal, o Termin, Real Unión de Irún o Enrique Ortiz Blanco no us porten bons records. Preguntarem com ho veu 11 anys després un dels protagonistes d'aquell capítol negre de la història arlequinada.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
I ho farem amb el Roger Benet al control de so. Som-hi!
A la recepció.
Avui tindrem amb el Sergi Garcés tots els detalls del sorteig del play-off, també el record de la promoció pispada a Irún, el nou projecte de la Unió Esportiva Sabadellenca o com ha afectat el coronavirus al món del motor.
I fora de l'hotel?
El Barcelona una altra vegada s'escapa a 5 punts del Madrid gràcies al triomf d'ahir al Camp Nou per 2-0 contra el Leganés amb les dianes d'Ansu Fati i de Leo Messi, aquesta última de penal. L'Espanyol, de la seva banda, va salvar un punt en un gran partit a Getafe i ja no és el CUE, de fet ho és el Lega. Els de Bilardo van jugar des del primer quart d'hora amb un home de menys per la polèmica expulsió de Bernardo. A segona, el Girona no va passar de l'empat a casa contra el CUE, el Racing, empat a 0. I pel que fa al menú del dia d'avui, a 8:15, Eibar, Athletic Club, duel basc, i també Valladolid, Celta de Vigo, a les 10, Osasuna, Atlético de Madrid, al Sadar. Avui també torna a la Premier, ho fa amb dos partits, a les 7, Aston Villa, Sheffield United, i a un quart de 10, Manchester City, Arsenal. Si l'equip de Guardiola perd, el Liverpool pot ser campió diumenge en el derbi contra l'Everton. A més, també avui hi ha final de Copa Italiana, aquesta nit a les 9, Napoli-Juventus, i el Bayern de Munic ha tornat a guanyar la Bundesliga, ho ha fet després del 0-1 d'ahir al camp del Werder Bremen, i és la 8a lliga consecutiva que s'endú l'equip bavarès. En tennis ja tenim dates per al US Open. El Grand Slam es disputarà a Nova York del 31 d'agost al 13 de setembre i la FIBA, en canvi, ha anunciat que suspèn 3 de les seves 4 competicions, l'Eurolliga femenina i les dues Eurocup. Només hi haurà campió a la Champions amb una final a 8, amb seu per determinar que jugarà del 30 de setembre al 4 d'octubre.
Han parlat en les últimes hores.
Després de guanyar el Leganés, Quique Setién, tècnic del Barcelona.
No es fácil encontrar esos espacios cuando realmente todavía nos falta ese punto de lucidez con el balón, de sutileza, ¿no? No. Ahí han acumulado muy bien a la gente por dentro, nos han permitido ir fuera y hemos circulado rápido, pero no hemos sido capaces de encontrar y filtrar esos pases entre tanta gente, ¿no?
Y Abelardo, entrenador del Español.
Orgulloso de este gran partido porque si el otro día jugamos contra la 10 nosotros y hicimos un gran partido, hoy hemos jugado nosotros con 10 contra 11 jugadores del Getafe y hemos vuelto a hacer igual mejor partido todavía que el otro día, ¿no? Entonces me marcho muy contento y sabiendo que hemos hecho un gran trabajo.
I a les xarxes socials.
El tuit del centre d'esports de fa una estona, preparats per la nova fase amb imatges de la desinfecció dels vestidors de la nova Creu Alta per quan Sabadell entri en fase 3, previsiblement demà, diu el Sabadell a Twitter, màxima seguretat i protocols activats durant tot el procés fins al retorn a la normalitat.
De quin partit no estarem pendents?
A 3:15, és a dir, d'aquí a 25 minuts clavats just ara, amistós entre els filials del Victoria Pilsen i del Bohemians a la República Txeca.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant el central del Sabadell, Fernando Pajarero, el waterpolista Matt Farmer, l'exnadadora Xènia López i també la surfista de neu sabadellenca, Caral Castellet.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm. All the way to you. Knocked on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the...
Gairebé 6 minuts per sobre de les dues. Algun dia haurem de recuperar un altre cop la Tusa perquè no se'ns oblidi a les portes del playoff. Sergi Garcés, no riguis. Què tal, com estàs?
Bona tarda.
Ja tenim... hora i lloc, anava a dir dia ja el teníem abans, del sorteig del playoff d'ascens a segona A. Serà l'endemà de Sant Joan, això ho sabíem, dijous de la setmana vinent, per tant d'aquí a 8 dies, i serà l'Espigó de Llevant a Puerto Banús, a Marbella. No he estat mai, però diria que no fa mala pinta del tot només amb el nom.
No em puc ajudar gaire, jo tampoc, però si fem cas al que tothom parla de Puerto Banús, allò ha de ser un escenari espectacular, com a mínim.
Com a mínim barat, no.
No, barat segur que no, això sí que t'ho puc dir per avançat, bé, per altres gestions que estem intentant realitzar, i no, barat no serà, és una de les zones cares. Ja de per si la Costa del Sol és cara a l'estiu, tota aquella zona de Màlaga, Marbella, Torremolinos, Fuengirola, etc, etc. I Puerto Banús en concret, potser no té el glamour d'altres èpoques, però continua sent Puerto Banús.
Evidentment, sense sorpreses, el sistema serà el que ja sabíem, amb els creuaments que ja sabíem, és a dir, 8 partits de cara a la primera fase que es disputaran entre el dissabte 18 i el diumenge, l'endemà 19 de juliol. Dic 8 partits, dels quals 2 són entre campions, per tant d'aquí ja pugen 2 directament a segona divisió A, 4 partits d'un segon contra un quart, i els 2 en els quals podria estar el Sabadell, que és el duel entre tercers classificats. El sorteig serà a Marbella. Ja ho dèiem al principi de tot, quan es va anunciar la seu del playoff. Bé, al principi no, perquè va anar molt tard realment, però quan es va conèixer ja l'escenari definitiu del playoff, que la idea era no fer el sorteig com és habitual a la Roza, sinó vendre una mica el producte, vendre una mica el pack de Marbella, que és la seu central, tot i que també amb Algeciras i amb Màlaga, i fins i tot en públic de cara al sorteig, com a mínim representació dels clubs, tot i que hi haurà alguns participants que no hi seran.
Sí, el Sabadell, de fet, és un d'aquests implicats. Si val també l'exemple, la Unió Esportiva Cornellà també ha decidit, si no ens han informat malament, no assistir a aquest sorteig, sobretot per el tema de la despesa en ella mateixa, i que al final el sorteig serà això, com passava a les Rozas, un sorteig pur i dur, i en aquest cas traient-li la part del dinar que hi havia abans a Madrid, on recordem que els sortejos són a les 4, quarts de 5 aproximadament, els clubs sempre feien un dinar i posteriorment doncs assistien al sorteig. Aquí s'han estalviat aquesta primera part. Hem de dir que tot això organitza, Adri, l'empresa que gestiona el famós Marbella Football Center, gestiona tota la infraestructura del play-off. No només posa la seu a la disposició de camps d'entrenament, camps de partit, sinó que gestionarà tota aquesta història. D'aquí que el sorteig, com dius, la federació en certa manera l'ha delegat també a aquesta empresa, i d'aquí que sigui la pròpia empresa que, com dius, per vendre una miqueta marca, per dir-ho així, per vendre la ciutat principal, la seu central d'aquest play-off, ha volgut doncs acaba de lluir les bonances, o no, entenem que sí, que pugui tenir Marbella. Dit això, el Sabadell no assistirà al sorteig, a no ser que hi hagi algun canvi en els propers dies, però la idea inicial és no anar-hi, però sí que estaran, evidentment, molt atents, com esperem que estigui també tota la parròquia arlequinada, a aquest sorteig. I deixem ja que posem la falca, ja que ho vam avançar ara fa uns dies, ara ja ho podem acabar de concretar més, amb Ràdio Sabadell, com ara fa 9 anys, en la prèvia d'aquell playoff contra la Societat Deportiva Eibar, de nou, que no sigui per portar males trugança, que no ho deixem de fer, nosaltres, els de Ràdio Sabadell, tornarem a donar, a emetre en directe, a transmetre en directe tot el que tingui a veure amb aquest sorteig des de mitja hora abans, des de 2:15, tan bon punt acabi el Notícies Vespre d'aquell dia, ens hi posarem en marxa amb tota la prèvia i posteriorment amb el sorteig d'aquest Playoff Express.
Per tant, ja ho sabeu, teniu una cita, ja us dèiem que el Playoff d'ascens es viu aquí a Ràdio Sabadell i el camí cap a Marbella també. Per tant, el dia 25 de juny, a quarts de 8 del vespre, en directe, aquest programa especial amb el sorteig de les eliminatòries d'ascens camí de segona divisió A, que clar, evidentment no és el mateix fins i tot logísticament, no? Perquè vaig ser-hi a Les Roces fa 9 anys i vulguis o no, l'horari, la distància i fins i tot les connexions que hi ha en Madrid-Barcelona no tenen res a veure amb un sorteig a les 8 del vespre a Màlaga.
T'has perdut això que dèiem, l'oportunitat de viure la nit de Marbella per fer una prèvia del que potser...
No ho deia tant per mi, sinó per la representació del Centre Esport.
A partir del 18 de juliol, potser ens hauries de fer una miqueta de guia per la zona. No, mira, anirem tots en aquest sentit, si m'ho permets dir-ho així, tots verges. Descobrirem els que puguem anar com és Marbella la nit.
T'anava a dir això?
I als seus voltants.
Molt agosarat, ara també dient... Donant-ho per fet.
Jo sóc optimista que al final els mitjans podrem entrar... I concretament, i avui també mirant cap a aquesta casa, que evidentment Ràdio Sabadell hi serà, ja, això sí que ho podem dir segur, i serem en el playoff. Veurem si un, dos, tres, quants ens deixen anar, que això ja és una altra
pel·lícula.
Per
fer què i com ho fem.
Correcte.
O sigui, això, al final sempre dic el mateix, quan la gent pregunta de, i vosaltres què, hi podreu anar, etc. Sempre dic el mateix, que és que tenim la primera divisió en marxa ja i que ens serveix una mica com a mirall. De moment, no és que sigui molt esperançador el panorama, però com queden encara 31 dies per davant i ja comences a escoltar que si entrarà públic en algun estadi, que s'ho estan plantejant, que milloraran les condicions de... O sigui, hi ha una sèrie de coses que ens poden portar a pensar que això, a mesura que s'apropi l'esdeveniment, tindrem també millores. Un dubte, tindrem rival? Tindrem escenari i tindrem hora o només es sortejarà el creuament?
Si fem cas a la circular, amb la qual ahir la Federació Espanyola comunicava aquest horari i aquesta seu del sorteig, no. Allà no s'especificava que en el mateix sorteig es doni a conèixer, doncs, que l'hipotètic emparellament, ara parlo de ficció, Atlético de Madrid B, Centre d'Esports Sabadell, ja tingui dia i tingui escenari. Hora més o menys... no oficial, però tots des de fa dies juguem amb les 9 del vespre, que sembla que serà aquest horari entre les 8 i les 9 de la nit, on s'emmarcaran els partits, sobretot, més enllà de tot plegat, per un tema televisiu i per un tema de temperatura, de climatologia a la zona, però segons la circular no queda gens clar que es decideixi en aquell moment, o sí, ja veurem, quin partit, quin dia... i en quin escenari de tots els 5 que formen part d'aquesta terna, per dir-ho així.
Se sobreentén que sí, i d'aquí que es faci amb tant de temps de marge, del 25 de juny al 18 de juliol, que serà el primer partit, sobretot tenint en compte el que dèiem abans, el tema logístic de preus, de al final anar a dormir a un hotel, 16 expedicions, que la veritat és que serà ben curiós com ho acaben resolent, veient els preus que es mouen a la zona de Màlaga i en concret a Marbella i als seus voltants. I per tant, dedueixo que a l'hora de planificar 16 desplaçaments, o 15, més al Marbella, per aquí precisament això d'avançar el sorteig el dia 25. Però vaja, és cert que no està estipulat enlloc que surti un calendari amb els quadres dient aquest partit entre primers, el que sortegi primers es jugarà, m'ho invento, a la Rosaleda o al Jazeeras o al Marbella Football Center. Això com a tal no existeix encara a hores d'ara. I a tot això el Centre Esports continua esperant el salt de fase a fase 3 i continua entrenant, avui entrenament a Sant Oleguer.
Sí, la sessió de matí, perquè ja ho dèiem aquests últims dies, que avui ja era doble sessió, per tant, de fet, hem pogut passar per l'estadi un momentet pels seus voltants a fer unes gestions i hem vist que els jugadors, alguns, els que viuen més lluny, estaven descansant per aquesta tarda tornar-hi a fer aquest segon entrenament que tenen els homes d'Antonio Hidalgo i de Juvenal. Avui, com dius, de moment, la primera sessió ha estat a Sant Oleguer, sense grans novetats, però sí amb alguna pindoleta de jugadors que, per exemple, arrosseguen algunes petites molèsties físiques i que no s'han entrenat amb la resta del grup.
Com per exemple?
Com per exemple Néstor Querol i Aaron Rey. Són els dos jugadors que ara mateix, si estiguéssim durant la temporada, diríem que són dubte, sent dimecres, que són dubte pel partit del cap de setmana. Per sort, com queda un mes...
Queda tan pretèrit, això. O sigui, sí. Fa tant que no dèiem això.
Doncs, com queda un mes, evidentment, no són cap mena de dubte, simplement que amb diferents molèsties, Néstor Querol, aquestes molèsties que ja ha anat arrossegant en algun moment al llarg de la temporada, que fins i tot en algun moment l'ha fet ser baixa dintre dels plans d'Antonio Hidalgo, petites molèsties que no van més enllà del que és la trepitjada del peu a la zona del sol i zona de baix del turmell, podríem situar-ho. I en el cas d'Aaron Rey, ens comentaven membres d'aquest cos tècnic del Sabadell que són les típiques molèsties, Adri, d'algú que ha estat 2 mesos entrenant-se a casa, posant-li molt bona fe, però fent una sèrie d'exercicis molt concrets en la reclusió aquesta d'estar confinats, i que ara, un cop trepitges camp, canvis de ritme, velocitats, contacte no amb el company, però sí impacte amb la pilota, etcètera, 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 doncs de tant en tant, algun avís, el cos dona algun avís de dir frena una mica, que potser vas una mica més intens del que tocaria.
Doncs sense més enllà d'aquests petits ensurts, novetats al centre d'esport Sabadell, sense lesions, sense cap contratemps, hi ha un mes i un dia a vista del que ha de ser aquest playoff d'ascens que arrenca tal dia com demà, però un mes més enllà, és a dir, el mes de juliol, el que fem ara és escoltar el tercer capítol d'aquest camí cap al playoff que estem fent aquí a Ràdio Sabadell. Ahir recordàvem el playoff del 2001, format lligueta encara, amb el Ceuta, l'Ourense i el Burgos, i avui, 8 anys més tard, el segon playoff del centre d'esports, insistim, de segona B a segona A, és a dir, per si algú va una mica perdut, Cultural Leonesa, i sí, ho sento, també Real Unión d'Irún.
El playoff d'ascens a Ràdio Sabadell.
El segon play-off del Sabadell per pujar de segona B a segona A va arribar l'any 2009, amb una plantilla formada pels De Navas, Agustín, Jaume, De La Plata, Mejías, Juvenal, Axel, Roberto Morales, Raúl Prades o Joel. L'equip s'hi va classificar com a quart després d'un any de turbulències. L'entrenador Ramon Moya va estar en entredit i va salvar el cap en una gèlida tarda de desembre al camp de l'Osasuna Promeses, gràcies a un doblet de Juan Carlos Mejías. Després d'aquell 1-2, en la jornada següent, Juvenal, en l'últim minut, va salvar un punt contra el Barcelona B de l'ara seleccionador Luis Enrique, rubricant la continuïtat del tècnic de Castellnou de Seana. Poques jornades després, va enllaçar, a partir d'un 1-3 en el derbi jugat a Terrassa, una ratxa brillant de 10 victòries en 11 partits que va catapultar l'equip sabadellenc a les primeres places. Malgrat un final de Lliga irregular, amb 6 partits sense guanyar, 4 empats i 2 derrotes, el centre d'esports es classificava per als play-off en una última jornada de carrusel a Ràdio Sabadell, no només pendents del Sabadell-Alcoyano, sinó també del duel directe Sant Andreu-Villarreal B i del Benidorm-Barcelona B. Els blaugranes van ser els que es van quedar fora de les 4 places i escarlequinats i alcoians en tenien prou amb un empat per ser equip de play-off i campió, respectivament, i el 0-0 no es va moure en el famós partit dels Esparsors. El format havia canviat respecte a l'última promoció. Ja no era lligueta, ara ja amb el sistema actual. Per tant, entrant com a quart classificat, el primer rival va ser un segon, la Cultural Leonesa d'Álvaro Cervera. 1-1 a la Nova Creu Alta, amb Prades igualant la diana inicial de Mateo, i 0-1 a Terres Leoneses, amb el gol de falta de Sergi Iglesias al quart d'hora de la represa. La primera sorpresa s'havia consumat. Com a quarts, el contrincant de la segona ronda havia de ser un campió que queia de l'eliminatòria entre primers. Va ser el Real Unión, que s'havia quedat sense ascendir davant del Càdiz. El repte, després del primer partit, era encara més complicat. Si davant la Cultu s'havia aconseguit fer bo un 1-1 a casa, aquesta vegada l'equip fronterer va saltar la Nova Creu Alta amb un 0-1, obra de Juan Domínguez. Tot i jugar 18 minuts amb un home més per l'expulsió de Josu Iglesias, el Sabadell no va fer cap gol a casa contra l'equip irundarra. La tornada era Stadium Gal, un camp de mal record per als arlequinats. Goikoetxea, als 18 minuts, va fer l'1-0 d'un penal inexistent de Mejías. Jaume, amb un obús des de la frontal, va empatar el partit. El conjunt de Ramon Moya estava només un gol de plantar-se a l'última ronda i el va notar, concretament Joel Álvarez. Amb els peus sobre la línia, el porter basc Oter Min va entrar tot el cos dins la porteria per treure el globus que l'havia superat per dalt, però l'assistent no va donar per vàlid el gol. El partit va acabar com el rosari de l'Aurora. Segur que el nom d'Oter Min no és l'únic que recordeu d'aquell dia. El d'Ortiz Blanco, el col·legiat madrileny d'aquell dia, també va quedar gravat a foc a la memòria dels arlequinats. Fins i tot l'aleshores president Joan Soteras va carregar contra ell en unes dures declaracions. Un penal i un gol fantasma van privar el Sabadell de plantar-se a la final del play-off, on s'hauria enfrontat el Jaén. Dels quatre àrbitres d'aquell play-off, tres o militen en l'actualitat o, com a mínim, han estat a primera divisió: Trujillo Suárez, González Fuertes i Martínez Munuera. Ortiblanco va ser l'únic que ni tan sols va ascendir a segona A, mai va passar de segona B. El Real Unión, en canvi, sí que va pujar la següent eliminatòria després de desfer-se de l'Alcorcón.
Estadística, rivals, estadis, història. Segueix l'última hora i viu l'emoció del play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Què tal el cos, Sergi, després de recordar tot això?
Doncs mira, i recordàvem un playoff que personalment un servidor el va viure des de la distància i ara ja estàvem recordant algú que va tocar plorar-lo en primera persona i des de l'Estàdium Gal, després d'haver fet una autèntica proesa per mi, que era haver aconseguit superar la Cultural Leonesa a domicili i d'haver estat capaços, perquè s'ha de dir així, de capgirar un resultat advers 0-1 contra el Real Unión en el partit d'anada. No ens van deixar. O sigui, jo amb els anys continuo pensant que, mira, ara fa poc parlàvem amb un membre del cos tècnic, llavors jugador, com és Juvenal Etjogo, que ens deia, no entraré en detalls, hi havia un equip i un club que volia pujar i uns altres que anàvem amb un lliri a la mà. Doncs no entrarem en detalls tampoc, però està clar que aquell dia no van deixar que el Sabadell passés a eliminatòria.
Dèiem que el 2001 Ràdio Sabadell li faltaven uns mesos per acabar de néixer, el 2009 hi va haver fins i tot retransmissió a la Rambla de la primera eliminatòria a Lleó.
Sí, perquè no hi havia televisió.
Correcte. I a la segona ja va ser directament en pantalla gegant al Mercat Central i jo el record que tinc és que els que estàveu a Estàdium Gal coneixíeu i us indignàveu encara més a mesura que els que estàvem aquí al Mercat Central anàvem dient «Ep, però que és que està sent un robatori».
Sí, la sensació des de l'estadi, evidentment, i sense repetició, és que alguna cosa ha passat estranya amb el penal.
El penal va ser una cosa
i amb el gol no concedit, perquè, evidentment, com a gol, la pilota, allò que es diu, la pilota ha entrat. No el van voler donar, no passa res, ja està. Amb el temps, gairebé la cicatriu està gairebé tancada, però encara no del tot. Però és evident que quan no tens la sensació, tu al final no ets conscient de la dimensió.
I de la gravetat, no?
Que anàvem dient, bueno, sí, pot ser, i des d'aquí la senyal era en plan, que no,
que fot-li
canya,
pot ser, no?
que ens han escatimat a...
Sí, pot ser, no?, que el Termin té els peus sobre la línia però i tot el cos dins.
Fins que no veus la repetició, i me'n recordo que aquí la vam poder veure després amb els companys de Televisió de Catalunya, que llavors encara es desplaçaven i tenien la senyal de l'ETV, i després d'aquell partit, amb un exjugador com Gorka Pintado, conegut per terres inundarres també, vam anar a sopar i en aquell restaurant s'estava repetint la imatge a través dels informatius de l'ETV i, clar, cada cop que veies aquella jugada et semblava més clamorós que aquell gol de Joel no pugés al marcador.
Sort que l'Espina ens la vam treure també a Guipúscoa dos anys després.
Encara sort que el futbol, deia aquell dia algú ja va dir el futbol ens deurà una i ens la va pagar sense robatori, però ens la va poder tornar dos anys després.
Va, que anem a comentar amb un protagonista d'aquell dia, Irún, la jugada. Demà toca el tema Eibar. Sergi, fins ara.
Fins ara.
El teníem des de fa uns minuts escoltant la ràdio i no sé si li haurà entrat aquella mala sang que dèiem al principi de recordar tots aquests successos que van viure a Estàdium Gal. Jaume Berlanga, què tal, com estàs?
Què tal? Bona tarda, Adri, com estàs?
Autor de l'últim gol aquella temporada 2008-2009, de l'últim gol que van validar, perquè el de Joel, com deia ara el Sergi, no ens van deixar.
Sí. Mira, lamentablement les circumstàncies van ser com van ser. Certament ara anàveu una mica fent la radiografia de com va anar aquell partit i les circumstàncies que es van viure, i jo no he vist mai una jugada clara, no? Una repetició clara d'aquella situació del gol, però bueno, pel que comenteu, vosaltres sí que heu tingut la possibilitat de veure alguna repetició en la que es veu molt més clar, no? I allà al camp veritablement et donava la sensació, però no la... No podia posar la mà al foc de que hagués entrat, tot i que sí que donava la sensació. El que no es parla molt, i perquè es focalitza molt en la jugada del no gol de Joel, i no es parla tant, és de la jugada del penal, que jo sí que estava allà al davant. Crec recordar que era de La Plata, o Juan Carlos.
Juan Carlos, Mejías.
El que estava allà a l'acció i a qui li van pitar el penal. I allò sí que em va semblar veritablement un robatori, perquè el penal és vergonyós. El penal és vergonyós. Després el gol pots interpretar, el gol de Joel pots interpretar, ostres, ha entrat, no ha entrat, no hi havia VAR en aquell moment. I potser jo no he vist mai una repetició molt clara, però sí que tinc la sensació de que era gol. Però el penal sí que estava allà al davant i el penal és vergonyós. I això, vulguis que no, suposava, crec que era més o menys el minut 20, era el principi del partit, i se't posaven les coses molt complicades, clar, perquè ja veníem d'una derrota de 0-1.
Clar, el que no et van poder anul·lar va ser el teu, que va ser un obús des de la frontal. No et prodigaves massa en atac, per tant, suposo que haurà estat tema de molta broma, no?, després amb el temps de companys, de dir, ostres, la vas trencar, Jaume.
Sí, veritablement sí, és veritat que el vaig comentar moltes vegades amb companys i amics que em deien, mare meva, no saps ni com ho has fet, i veritablement... la idea la tenia molt clara, el que passa que sortís tan bé com va sortir, veritablement tampoc estava gaire confiat de que fos així. El que passa que bueno, en aquell moment les circumstàncies com van venir, tenia clar que havia de fer aquella acció, però bueno, haig de reconèixer que va entrar molt millor del que jo em pensava, eh? Aquell xut la vaig agafar perfecta, va sortir plana, també va passar entre cames, o sigui, va ser un cúmul de circumstàncies positives, però bueno, evidentment el gol va ser maco, i jo, que no sóc una persona que em prodigava gaire en marcar gols, doncs òbviament l'alegria va ser immensa.
Al final, el resultat final d'aquell dia segurament va tirar per terra la pregunta que t'anava a fer ara, però no sé si el millor gol de la teva carrera, precisament per el context de ser un playoff i per la bellesa del gol en si.
Sí, segurament sí. Segurament sí que és el millor gol que he pogut marcar, i sobretot això per la rellevància que tenia, no? És en el partit més important que he pogut jugar. És un partit de play-off d'ascens al futbol professional, i això, doncs, he tingut només una vegada de poder disputar-ho, i va ser aquella, i a més doncs vaig poder col·laborar amb l'equip per intentar fer o crear un somni que, bueno, com heu comentat abans, doncs, bueno, al final després vam tenir la possibilitat, el club va tenir la possibilitat de ressarcir-se i poder pujar a segona uns anys després.
Quin sentiment us va quedar aquella plantilla després de tot el que estàvem comentant ara? No sé si injustícia, si frustració...
Frustració, sí. Jo crec que aquesta és la paraula més que dona el clau, no? És frustració perquè... No sé, jo crec que anàvem com l'equip en teoria més fluix de tots, i vam començar superant una eliminatòria molt complicada amb la Cultural, que havíem d'anar allà a Lleó, bueno, a fer un miracle, veritablement, i ho vam aconseguir, ho vam fer força bé. I després, en aquest partit, quan veus que se't complica, perquè el partit d'anada no va ser bo, vam perdre, no vam tenir possibilitat de treure un bon resultat, i que la cosa es complicava molt en el partit d'Irun, i que a més hi havia un o diversos senyors que encara t'ho volien complicar encara més, doncs t'adones que tot l'esforç de la temporada, tot el que havíem hagut de patir en aquella temporada, perquè va ser una temporada complicada a nivell esportiu, al final doncs es va anar en el risc perquè, bueno, es van prendre unes decisions que tenim que interpretar, que són, bueno, doncs situacions que passen al futbol, però veritablement, clar, quan tot et passa malament, quan tot és malament i et passa a tu, doncs, bueno, comences a pensar malament, no? I et dona aquesta sensació de dir, bueno, tu t'esforces, fas una temporada en línies generals bastant bona, aconsegueixes superar reptes esportius que en principi doncs, eren molt complicats i després, doncs, per circumstàncies X, doncs, frustren aquesta alegria, aquesta il·lusió, de, no ja dels jugadors, sinó d'un club, d'una ciutat, no? És complicat, veritablement és un sentiment de frustració bastant gran.
I aquell arbitratge, en el moment cou més perquè ho veus a tocar i sents encara més la frustració aquesta que comentes, o quan passen els anys, no sé si aquesta sensació s'apaivaga o al revés, o un li dona voltes i dius, és que clar, hi havia aquesta jugada, aquesta alta i aquesta altra que em fan pensar que estaven al cert.
Mira, en el moment del partit, òbviament, sents impotència, ràbia i, bueno, el que passa que estàs amb l'atenció del partit i, no sé, potser no acabes de pensar gaire de forma serena, no? I només veus l'esportiu, la frustració, la ràbia, ostres, el gol, què tal, què passa... Però amb el pas de... No ja del temps, sinó de les hores, dos, tres, quatre dies després, que encara tens aquella frustració esportiva, però ja estàs més relaxat i ja visualitzes el partit d'una altra forma, jo crec que arriba el punt més àlgid, no?, d'aquesta frustració. Dos, tres, quatre dies després, quan estàs més pausat i veritablement quan ja no tens res a fer, no?, perquè allà al camp, una vegada acaba el partit, no tens res a fer, però encara et pots expressar i tens a la persona que consideres, entre cometes, culpable allà al davant i bueno, pots reaccionar, no? Però una vegada ja estàs a casa i reflexiones amb fredor de tot el que ha passat, llavors te n'adona i allà veus que evidentment que ja no tens res a fer, bueno, allà potser sí que arriba el punt més àlgid, no? Després ja passa el temps, ara ja doncs, fa 10 anys, no? I ho recordes com un partit en què ens va perjudicar. Però bueno, tu deixes com que són coses del futbol i ja està, perquè veritablement ja, òbviament, no hi ha res a fer més que recordar-ho.
L'any per això va ser molt estrany, en línies generals, perquè al final, el desembre, sota l'aigua neu, Ramon Moya penjava d'un fil i l'equip va acabar guanyant al camp d'Osasuna Promeses, al Tajonar, amb doblet de Mejías, que tampoc és que es prodigués massa en atac. Després va venir un moment d'un petit sotrac, però una ratxa espectacular de 10 victòries en 11 jornades, que és el que us tira cap amunt. Al playoff arribeu amb 6 jornades seguides sense guanyar i a casa no acaba de carburar del tot l'equip, però en canvi fora, o sigui... Jo repasso la plantilla i veig altres d'aquell moment i penses, és que ni de bon tros la del Sabadell era ni la millor ni s'hi aproximava. Hi havia gent jove que en un primer moment no havia de tenir aquest rol en l'equip com el que va tenir després, com per exemple Raúl Prades, gent que no va tenir tampoc la seva millor temporada o que va caure en lesions, etc. Però tenia un esperit de superació que us va portar a res, a una decisió arbitral d'una final de playoff.
Sí, veritablement va ser una temporada bastant estranya, no? Com bé dius, segurament o probablement no era la millor plantilla que ha tingut el Sabadell, i això fa que perquè un equip arribi allà dalt hagi de passar per aquestes circumstàncies. Quan tens un superequipàs, normalment és que sempre estàs a dalt, pots tenir una ratxa de dos, tres partits que les coses no funcionen, empates, perds algun partit, però sempre, constantment estàs allà dalt, però bueno, veritablement la nostra situació era d'un equip d'estar a meitat de taula, potser sense patir, perquè ja portàvem uns anys a la categoria i ja érem gent més o menys experimentada dins de la categoria, però és veritat que no érem un superequip i això bueno, va portar que vam entrar la primera volta, va ser una volta bastant complexa en la que no van sortir les coses bé, els resultats no funcionaven. Com bé dius, normalment els equips a la segona B a casa són forts i fora fallen molt i nosaltres ens va passar molt en l'època de Ramon Moya, que fora ens costava moltíssim treure bons resultats i aquella temporada va ser al revés, a casa ens costava i fora vam aconseguir durant la segona volta fer una sèrie de partits molt serios en els que vam aconseguir guanyar, vam aconseguir empatar, però no perdíem. I això va fer que bueno, aquesta cadència de portar sempre un ritme bastant constant doncs ens portés mica en mica cap a dalt. Jo recordo doncs, que, com bé dius, al desembre, aquell dia de Pamplona, el míster, abans del partit, jo crec que tenia els dos peus fora. I perquè ja es comentava i aquell partit, doncs mira, el va dirigir ell perquè potser, no sé, jo això ja m'ho invento, perquè potser no vam poder fer el canvi abans o el que sigui, van donar aquell crèdit d'un partit, vam guanyar, i llavors després de guanyar un partit és difícil ser fora un entrenador. Li van donar confiança i bueno, els partits següents van tenir una ratxa més o menys bona i ja jo crec que els hi va fer ser impossible fer fora el míster, i bueno, va començar una ratxa bona, van tirar cap a dalt, i bueno, circumstàncies estranyes, no?, d'una temporada estranya, però bueno, al final vam arribar a la darrera jornada amb la possibilitat de poder ficar-nos al playoff, amb la possibilitat d'aprendre de nosaltres mateixos, que això és l'important a la darrera jornada.
Acabo traslladant aquesta herència del 2009 a aquest 2020 i el playoff que ha de jugar d'aquí a un mes al Sabadell, en un format completament diferent, a partit únic, en una seu i prou, sabent que a un partit pots anar al carrer o en tres partits pots pujar directament a segona divisió. Per tant, és un escenari completament diferent. Però per algú com el Jaume Berlanga, que ha estat uns quants anys aquí, que coneix la casa, que tenia aquesta manera de fer, aquest saber fer en el terreny de joc, i que després va exercir també la figura com a delegat, de tota aquesta experiència, què traslladaries o què recomanaries, quin consell donaries a l'actual plantilla del Sabadell per afrontar aquest playoff?
Bueno, jo crec que aquest playoff d'entrada, em sembla, aquest format de playoff que s'ha hagut d'improvisar, em sembla superatractiu. I em sembla que no pot ser un format més motivant per qualsevol jugador. Això implica que, òbviament, la resta d'equips també estaran a tope de motivació, no? Però jo, com a jugador, jugar partits a cara o creu, bueno, em resulta supertrepidant. I crec que això treu el millor de qualsevol futbolista. Parlàvem abans que la nostra lliga aquella temporada va ser molt irregular. Tot al contrari, considero que la trajectòria que ha tingut el Sabadell aquesta temporada ha estat una temporada bastant regular, en la que sempre han estat allà a dalt, han tingut moments pitjors o millors, però sempre han estat allà a dalt. I jo crec que tenen una plantilla de sobres per poder assolir el repte. Són tres partits i no crec que hi hagi una plantilla que sigui millor que la del Sabadell. Òbviament, les circumstàncies de fer un partit a cara o creu doncs influeixen moltes coses, no? Però bueno, jo crec que el Sabadell, òbviament, el que han de plantejar-se, mai més ben dit aquesta frase típica i tòpica del futbol de partit a partit, si no guanyes un partit no podràs jugar el següent, per tant, t'has de centrar en les circumstàncies i en les característiques del primer partit, una vegada superis aquest, centrar-te en la següent i no intentar des del principi ja planificar o tenir en ment el darrer partit, perquè probablement així no arribis. Per tant, concentració i centrar-se en les característiques de l'equip que et toqui i donar el màxim a aquell partit. No hi ha més després, ja es pensarà en l'altre. No podem, jo crec que seria una errada plantejar-se o mirar més endavant del primer partit que et toqui.
Doncs Jaume Berlanga, exjugador del Sabadell, exdelegat del conjunt arlequinat, prometo traslladar tots aquests consells allà on toqui, i també prometo que la propera vegada que et truqui no sigui per recordar-te Irún i aquell mal tràngol de l'eliminació tal com va anar.
Jo t'haig de reconèixer que, òbviament, és un mal tràngol, però és un dels moments més que guardo amb més bon record de la meva carrera esportiva. És el partit més important, el gol més rellevant, i per tant, tot i que és esportivament algo trist, per mi ho guardo en el raconet de les coses bones del futbol.
Doncs mira, ara m'has fet aquí un cop de mà, perquè mira que era recordar un episodi una mica trist, però vaja, ho deixarem en agradols i prou.
Correcte.
Jaume Berlanga, cuida't molt, una abraçada.
Molt bé, una abraçada a tots.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Dos quarts i mig de 3 de la tarda, avui hem tirat cap enrere 11 anys per recordar aquell playoff d'Irún i també de Lleó amb el Jaume Berlanga, i ara el que fem és canviar, no d'esport, continuem parlant de futbol, però sí de club, i ho fem ara de la Unió Esportiva Sabadellenca, perquè si ahir parlàvem amb la gent del Tibidabo Torre Romeu, avui continuem interessant-nos per la segona catalana, en aquest cas, però,
per la sabadellenca, l'únic equip dels tres de la ciutat que s'ha salvat perquè en el moment de la interrupció estava fora de les places de perill, no pas per la decisió de la Federació Catalana de Futbol de no baixar a ningú. Tres temporades de jugador, 9 en dues etapes diferents com a tècnic, per tant, encetarà la desena temporada. Jesús Rueda Betis, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, muy buena tarde.
Desena temporada al capdavant de la sabadellenca, això té un mèrit brutal, eh?
Bueno, sí, la verdad que parece que fue ayer cuando empecemos, pero bueno, muy contento de seguir en la sabadellenca y bueno, de conseguir cada año los objetivos que nos marcamos.
Avui em deies 296 partits de Lliga dirigits per tu a la sabadellenca, és a dir, a 4 dels 300. Et demanes algun rival en concret? Et faria il·lusió jugar contra algú a la jornada 4 d'aquest pròxim any o no?
Bueno, ya que me vas a escoger, me gustaría jugar contra el Tibidabo.
Sí, un derbi, eh? O sigui, et va la marxa, eh?
Un derbi seria lo más bonito.
Doncs estarem pendents del calendari i ja veuràs tu com surt ara una jornada 4 Tibidabo-Sabadellenca-Tibidabo. Comencem, si et sembla, Jesús, per la temporada que ha acabat de manera precipitada. Vosaltres havíeu fet la feina just abans del coronavirus, estàveu fora del perill, per tant, un any més, salvació assegurada en el vostre cas en el terreny de joc.
Sí, la verdad que estoy muy contento porque en diciembre el equipo no estaba funcionando y bueno, fue venir después de fiesta y un cambio totalmente y a sumar puntos y llevábamos 8 partidos sin perder.
Suposo que si ho sapiguéssiu no passaria, no? Però per què a la sabadellenca li costa tant d'arrencar cada temporada i en canvi després va com un coet i acaba salvant-se amb marge?
Mira, parece que no... que nos guste sufrir, porque la verdad que la plantilla que hay es competitiva, hay un equipo para estar más arriba, pero bueno, al principio las cosas no salen bien, y bueno, yo creo que el equipo a la hora de ponerse el mono de trabajo, cuando se lo pone, es muy difícil de ganarle, y la prueba está que cada año en enero damos un tirón que es cuando nos da la permanencia.
És un dels reptes de cara a la nova temporada, allò de dir, hem d'aconseguir que des d'un bon principi la cosa ja funcioni, sobretot si a sobre el grup aquest any pot ser una mica més reduït en quant a jornades.
Sí, este año va a ser mucho más difícil porque van a haber más equipos y yo creo que va a ser una liga muy competitiva, de las más difíciles de todos los años de segunda catalana, y tenemos que empezar desde el principio porque la verdad que cuando tienes un equipo como el que tenemos, que es para luchar, no para luchar por el ascenso, pero tampoco para estar sufriendo como cada año.
Per tant, l'objectiu no només és la salvació, sinó un passet més?
Sí, yo diría que sí. La plantilla sigue prácticamente toda, menos 3 jugadores. Y luego los fichajes 4 o 5 que hemos hecho, la verdad que nos va a dar otro plus. Yo creo que la plantilla va a ser más competitiva que el año pasado.
La plantilla, ho deies ara, té una línia clarament continuista, continua el bloc principal de la sabadellenca, i aquests 5 fitxatges confirmats que deia són Guillem Bateta, del Sabadell B, els germans Asier i Eleder Hortola del Santa Perpètua, també Pere Mogente, que en el seu dia ja havia estat de la sabadellenca i que ve del Sant Quirze, i Sergio Sánchez Chiclano, que ve del Barberà. Què em pots explicar d'ells? Quin és el perfil de jugadors que heu tancat?
Bueno, hay 2 o 3 jugadores que son del barrio, que son muy buenos jugadores, como es Pere Mogente y Sergio Sánchez. Y luego, bueno, en la parte defensiva, Guillem Beteta y Asier y Eleder, la verdad que nos van a dar lo que necesitábamos, porque atrás no estábamos... Bueno, el año pasado acabamos con 3 defensas en la liga. Entonces nos van a dar lo que nos falta.
A saber també com queda la distribució de grups, no? Perquè a primera, per exemple, s'ha parlat de fer 3 grups amb menys equips per Lliga. Tu com ho veus, això d'aquest efecte tap que es pot haver fet amb el tema dels ascensos però que ningú baixi?
Bueno, a ver, esto de que ninguno baje, bueno, a ver, es que la circunstancia de lo que ha pasado, pues nadie esperaba esto. Entonces, bueno, yo creo que está bien y el año que viene al hacer dos o tres grupos sí que va a costar mucho más, porque van a bajar mucho más equipos.
Acabo preguntant-te una mica pel secret de tot plegat. Portes ja unes quantes temporades, com dèiem, començaràs el desè projecte a la Sabadellenca en dues etapes diferents i al final l'objectiu s'acaba complint sempre. No sé quin és el secret per aconseguir que la Sabadellenca sempre acabi rendint.
Bueno, yo creo que el secreto son los jugadores, porque sin ellos no sería posible todo. Entonces, yo creo que ellos son parte del éxito y bueno, no sé qué decirte, la verdad. La verdad es que muy contento de que siempre se consiga, pero eso es parte de ello.
Ja t'ho dic jo, alguna part de responsabilitat tindrà també l'entrenador després de 10 anys al capdavant de la Unió Esportiva Sabadellenca. Jesús Rueda Betis, enhorabona per aquesta dècada que començaràs a complir en aquesta nova campanya i com hem anat dient amb tots els equips sabadellencs, tota la sort del món. Una abraçada enorme.
Muchas gracias. Un abrazo enorme.
I ja que hi som, a la segona catalana, acabem abans d'anar a la publicitat amb el Sabadell B, que continua amb la confecció de la seva plantilla. Dos dels integrants del Sabadell juvenil, que ha ascendit a divisió d'honor, els atacants Gerai Garrido i Jaume Ramoneda, s'incorporen a aquest segon equip arlequinat. Per tant, faran el salt de categoria formativa a sènior, igual que ho van fer fa un parell de dies ja confirmats Moja i Pere Belmonte, i se sumen també a Bladis i a Pau Gené, que continuaran també en aquest Sabadell B, per tant, sis jugadors que han confirmat la seva continuïtat al centre d'esports en les últimes hores. A més, avui hem conegut també que un altre dels juvenils d'aquesta temporada, Marc Calahorro, ha renovat, però això sí, no per jugar al Sabadell B, sinó que marxa cedit, en el seu cas, a la Unió Esportiva Vic, i ho farà acompanyat d'Ixam, jugador procedent del juvenil de l'Europa, que fitxa pel Sabadell, però que jugarà aquest primer any també a l'equip osonenc. Per tant, Ixam i Marc Calahorro, cedits per part del Sabadell al Vic, igual que el Granollers també s'han portat dues de les joves promeses del Sabadell en forma de cessió, jugadors que estaran una miqueta tantejant el terreny a la categoria sènior abans de tornar al centre d'esports, perquè continuaran tenint vincle amb el conjunt arlequinat. Una aturada per la publicitat, dos minuts per sobre de tres quarts de tres de la tarda i més teca aquí a l'Hotel Suís.
El COVID-19 ha impactado sobre el tejido empresarial de forma contundente y detrás de él hay personas, con sus proyectos y sus dudas. En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos para encontrar juntos las respuestas.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Centre d'Estètica Nova Imatge, un centre amb més de 20 anys d'experiència i amb diversitat de serveis unisex pel benestar del teu cos. Massatges, depilacions, manicures, pedicures i molt més. Ens pots trobar al carrer Calders 165 de Sabadell o bé fer una ullada al nostre Instagram @esteticanovaimatge. Truca'ns al 93 711 44 87 i t'atendrem.
Fem un ret! Vine a Red Bar per gaudir de les grans terrasses i espais segurs i confortables amb aparcament gratuït 24 hores. Sushi, burgers gourmets, pizzas, amanides, grills, cervesa de bodega... Recorda que també disposes de servei a domicili i per recollir les 24 hores del dia. Red Bar és casa teva.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, condueix un Nissan Qashqai N-Style amb fins a 5.000 euros de descompte, full equip i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Saps què passa, Sabadell?
El ple municipal aprova la compra de l'aparcament del passeig de la plaça Major per 4,8 milions d'euros.
El coixí que té el centre d'esports ara per seguir-nos en el play-off és de 5 punts.
L'actualitat de la teva ciutat, de dilluns a divendres a les 7 del vespre.
Per aquells que ens escolteu des del cotxe, ara mateix trobem retencions a la C58, a l'alçada de Sant Quirze del Vallès, en sentit Terrassa.
Tot el que passa al teu voltant.
Forcadell ha reaccionat a la sentència a Twitter amb el següent missatge.
Societat, cultura, política, esports.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Durant els últims minuts del programa d'avui, l'hotel farà olor a benzina. Durant aquesta pandèmia, una de les entitats que també ha volgut posar el seu gra de sorra ha estat el Motor Club Sabadell, fent una donació al Parc Taulí per investigar sobre la Covid-19. Aquí a l'Hotel Suís portem ja setmanes preguntant-nos com ha afectat el coronavirus als esports i també a les seves entitats i com han d'adaptar-s'hi de cara al futur. En el món del motor i en concret, per exemple, l'automobilisme, no hi ha el contacte d'altres esports com, per exemple, el rugbi, l'handbol o el propi futbol. Però tampoc és fàcil, d'altra banda, mantenir les distàncies de seguretat, per exemple, entre pilot i copilot. Anem a sortir de dubtes. Jaume Marco, president del Motor Club. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Començo preguntant-te com us ha afectat la Covid-19 a vosaltres.
Pues a nosaltres, com a tothom, amb la seu tancada, fins ara fa pocs dies que hem fet alguna activitat amb hores programades, i amb el Rai a la Llana mig penjat, treballant amb ell, però encara no he decidit què és el que tenim que fer.
És una de les preguntes que tenia de cara al futur, perquè evidentment sempre va molt associat al nom del Motor Club Sabadell al Rally de la Llana. Començo primer per aquests últims mesos, després et pregunto pel Rally de la Llana, perquè sí. Evidentment teníeu proves de tot tipus en els diferents pilots que teniu al Motor Club Sabadell i també els copilots, fins i tot campionats socials d'eslot coincidint amb els ral·lis del Mundial. Vaja, una sèrie d'activitats que entenc que tot això, com la resta, ha aturat durant aquests mesos.
Sí, completament aturat. Vull dir, els pilots no han pogut anar a córrer, no hi ha hagut proves, els oficials no han pogut anar a fer la seva feina, el social s'ha quedat parat, vull dir, clar, és que seguim el mateix ritme que segueix tothom.
I com es reprèn ara en aquesta desescalada, en aquest desconfinament, com es pot anar reprenent aquesta activitat en el món del motor?
Bueno, la Federació Espanyola i la Catalana, sobretot la Catalana, que tenim més contacte, ens han demanat fer un protocol de Covid-19 per veure com podem actuar o com podem fer proves i quines són les mesures de seguretat sanitària que hem de portar a terme. S'ha fet diversos protocols i la Federació ho està analitzant per treure un document conjunt. El problema de tot això és que és tan incert tot i evoluciona tot tan ràpidament que el que escrius avui i demà no serveix absolutament per res.
Clar, estava pensant jo ara en mesures, no? En el món del motor, ho deia abans el tema de l'automobilisme, distància entre pilot i copilot, aquí 2 metres, perdre-te alguna cosa, impossible, clar.
Impossible, impossible. I a més, però és que hi ha coses molt il·lògiques. No pots practicar aquest esport a menys de 2 metres, però després te'n pots anar a fer unes tapes amb un amic i estar a 2 metres, a menys de 2 metres. No ho sé, és molt absurd, en general. No, i no dic que la gent no intenti, o els polítics no intentin fer les coses bé, però en definitiva les mesures a vegades són contradictòries unes amb les altres i absurdes.
En el món del motor hi ha algunes cites ja previstes en el calendari en època post-Covid? És a dir, alguna prova que s'hagi hagut de suspendre, que s'hagi anul·lat i que tingui ja nova data o encara és massa d'hora per parlar d'això?
Mira, nosaltres tenim la data del 26 de setembre des de principis d'any. Ara, el 26 de setembre, hi haurà el Gran Premi de Motos del Circuit de Catalunya. Hi ha una cosa de clàssics que organitza el vicepresident de la Federació Catalana el mateix dia que nosaltres. Hi ha un ral·li... No, perdó, no, això no ho organitza. Un ral·li de carretera oberta que organitza el vicepresident de la Federació Catalana, que coincideix el mateix edat amb nosaltres. Hi ha un ral·li, una cosa de clàssics al Calafat, que també organitza una altra persona. S'ajunta tot, tot amb moltes dates. Tothom, el que no ha programat abans de vacances, ho programa tot per després de vacances. I això és un problema perquè no sabem si tenim molts participants, si hi haurà diners perquè els participants puguin venir a córrer i si hi haurà prou oficials per fer tota aquesta feina.
Per tant, clar, l'escenari és molt incert, no? Perquè el Rally de la Llana sí que l'any passat ja es va disputar al setembre, la idea enguany era fer-lo també de cara al setembre, ja havíem parlat, de fet, aquí en aquest mateix programa de la dificultat d'enguany amb els canvis de normativa, etcètera, etcètera, i ara això a sobre, clar, no sé si es planteja fins i tot des del Motor Club Sabadell de deixar-ho córrer per més endavant o de canviar la data, com a mínim, vaja.
No podem canviar, no hi ha dates ja, ja no hi ha dates. Si tothom pensa que el calendari s'ha allargat fins a mitjans de desembre, vull dir que és molt complicat tot això i tampoc sabem el que passarà a la tardor amb el Covid. Esperem que no passi res, però bueno, tot és una incògnita. El Rally de la Llana, estem treballant amb el Rally de la Llana, eh? I jo penso que en una setmana o 15 dies us podem donar novetats, perquè també estem parlant amb els ajuntaments, d'on passen la cursa, a veure quina disposició tenen ells. Depenem de molta gent, nosaltres.
Clar, al final, el fet de ser al setembre pot ajudar d'una banda de tenir uns mesos de marge, però per l'altra, allò que sempre es comenta, no?, de la por a un rebrot de cara a la tardor, també pot jugar en contra o com a mínim a generar aquesta incertesa, no? Per tant, no saps si és bona data per una banda o per l'altra.
Sí, no, és que aquest any no és bona data cap data, vull dir que és... Però ja dic, nosaltres tenim previst celebrar el Rally de la Llana el 26 de desembre i estem acabant de configurar com ho podem fer. I sí, bueno, després al final et comentaré una cosa com una primícia, però serà el final de tot.
Ah, doncs si vols fer-ho tu mateix, eh?
Sí. No, estem acabant ja o...
No, però vaja, que pel cas...
Ho deixo pel final de tot, però no sorpresa al final de tot.
Doncs va, et pregunto primer pel tema de la donació, que també ho tenia per aquí apuntat, i és una de les coses que m'imagino que és allò d'intentar donar un cop de mà en la mesura del possible, no?
Sí, nosaltres quan vam tancar els números a finals d'any, per sort tenim molts socis i tenim un petit superàvit. Llavors vam dir, el mateix que vam fer aquest any, que vam fer aquest campionat social, que es van repartir premis en marxandatge i amb roba esportiva els millors classificats d'aquest campionat social, que es van repartir, em sembla que van ser premis per valor de 2.000 i pico d'euros, doncs va quedar un petit remanent també que vam pensar, hosti, quina és la millor forma d'utilitzar-lo? Doncs bueno, pues, a la mesura de les nostres possibilitats, fer una donació per la investigació del Covid-19.
Doncs un bon gest, sí senyor. Jaume Marco, m'has deixat amb el dubte. Treu-me de la intriga de quina era la primícia.
Bueno, la primícia, només de deixar-me un apunt i després d'entre una setmana, si vols, tornem a parlar-ne.
Perfecte.
I amb més calma i temps. Però serà que segurament podrem córrer per les carreteres vallesanes de forma virtual.
Ostres!
I fins aquí puc llegir.
Crec que m'has deixat amb més intriga ara que fa 10 segons, també t'ho dic, Jaume.
És que és un projecte que estem tancant amb una altra empresa local també, la Nova Llesana, i és una sorpresa molt gran. Segurament serem pioners en fer una cosa molt, molt diferent.
I això, simplement ja per sortir de dubtes, té relació amb el tema del Covid? O sigui, això li heu donat voltes a partir de no poder sortir per les carreteres o ja era un projecte previ?
És un projecte que bueno, no era a curt plaç, en havíem parlat de junta, però que s'ha accelerat arrel del Covid, sí.
Doncs Jaume Marco, la intriga la deixo aquí en el calaix i com sí. I agafo fil per randa les paraules que tu deies i d'aquí a un parell de setmanes, si vols, acabem ja de...
Sí, jo, Jo crec que diria que en més d'una setmana rebreu un comunicat de premsa explicant tot això i després, quan vulguis, et tornem a parlar.
Perfecte,
però,
doncs l'estarem...
Molt novedós i molt interessant.
Doncs l'estarem esperant, aquest comunicat, i en quan arribi, tornem a trucar-te i ja comentem tota la jugada. Jaume Marco, president del Motor Club Sabadell, un plaer, com sempre. Estem esperant el comunicat. Una abraçada.
Una abraçada, ja, a tots vosaltres.
Fins aquí el programa d'avui, d'aquest dimecres 17 de juny. Demà ben atents, per cert, que farem el sorteig de les 8 banderes que lluiran als balcons i finestres de la ciutat. Per tant, últimes hores per participar-hi. Ben fàcil, fent-nos arribar a través de Twitter o d'Instagram la vostra promesa, la que fareu en cas d'ascens del centre d'esports. Això i molt més aquí a l'Hotel Suís demà a les 2. Mentrestant, us enviem una abraçada enorme. Servidor Adrià Arroyo i el Roger Benet, que ha estat avui al control de so. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.